where we betray. And if you're coming back to find me, you better have good aim.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És un pas enrere, certament. És un pas enrere que hem buscat que sigui el més ajustat possible amb la situació sanitària, econòmica, social i també a la necessitat de la salut mental i emocional de la ciutadania d'aquest país, molt esgotada després de mesos de pandèmia.
És el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, reconeixent el pas enrere que fa el govern davant l'extensió imparable de la Covid-19 a Catalunya, i ho fa amb noves limitacions. El pla de restriccions afecta sobretot la restauració. Bars i restaurants veuen limitada l'obertura al públic a dues franges, al matí per servir esmorzars i al migdia pels dinars. A més, es clausuren els locals que són en centres comercials. En l'àmbit familiar, les trobades de Nadal es mantenen amb 10 persones i dues bombolles de convivència. Es manté també el toc de queda i serà fins a la una a les nits de Nadal i Cap d'Any. Fins a les 11, la nit de Reis. I pel que fa a la mobilitat, serà d'àmbit comarcal tota la setmana. Es restringeix. També hi haurà excepcions, però, durant les festes de Nadal per visitar familiars o anar a segones residències i hotels. De seguida, tots els detalls d'aquest pla de restriccions. Abans repassem altres titulars d'aquest divendres 18 de desembre de 2020. El Gremi de Restauració de Barcelona ja ha reaccionat, considera les restriccions una declaració de guerra. Maite Polo.
L'alcaldessa Ada Colau ha reclamat un pla de xoc per al sector. Més enllà de la capital catalana, els hostalers també es consideren marginats i gens entesos.
Els paràmetres de la pandèmia, però, continuen disparats sense aturador. El risc de rebrot supera els 300 punts.
I se situa en 302, després d'un augment de 28 punts des d'ahir. La velocitat de propagació puja fins a l'1,41. Salut ha declarat més de 2.000 casos nous i certifica 20 noves morts.
El govern vol que els catalans a l'exterior es puguin imprimir ells mateixos les paperetes per votar el 14 de febrer.
Si la Junta Electoral Central ho accepta, només caldria enviar a l'elector el sobre i la targeta censal. Això permetria guanyar temps perquè no caldria esperar la proclamació oficial de candidatures.
I més de 5.600 professionals, empreses i equipaments culturals han demanat ajuts al govern per fer front als efectes de la pandèmia.
En total, Cultura ha destinat més de 50 milions d'euros del seu pressupost a donar-los suport.
En esports, el Cornellà rebrà l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei.
Avui s'ha fet el sorteig i els del Baix Llobregat rebran els matalassers al camp municipal de Cornellà. El Sabadell jugarà a Eivissa, al camp de la Penya Deportiva. Espanyol visitarà el camp del Burgos, mentre que el Girona rebrà el Lugo. Els partits de la segona ronda estan previstos per als dies 5, 6 i 7 de gener.
I fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Via, bon dia.
Hola, bon dia. D'aquest divendres trobem precipitacions cap a les comarques de Barcelona, punts de Girona i també punts del Camp de Tarragona. Acumulacions, a més, destacables a punts com, per exemple, el Vallès Occidental, a Sant Cugat del Vallès. Ja portem uns 50 litres de pluja acumulada. I això contrasta molt amb el cel serè que trobem cap al Pirineu. Aquí, dia amb poca nuvolositat. I això sí, altres punts de l'interior, com per exemple Ponent, trobem boires que fa que encara a hores d'ara trobem temperatures per sota, fins i tot dels 5 graus. El que resta de dia continuarem parlant de risc de precipitacions, més aviat cap a les comarques de la costa i prelitoral de Barcelona i també de Girona. A la resta, més núvols tindrem, però sembla que les boires de Ponent s'haurien d'anar aixecant localment, però podrien ser persistents. Les temperatures en conjunt d'aquest divendres es mantindran entorn dels 13, 14, 15 graus a tot estirar. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Mañé. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, és la notícia del dia. De fet, les noves restriccions dictades pel govern per fer front a la Covid-19. Es limita l'obertura de bars i restaurants a esmorzars i dinars. Es tanca la restauració i els gimnasos als centres comercials i es restringeix la mobilitat en l'àmbit comarcal l'atenció durant tota la setmana. Pel que fa al Nadal, les trobades podran ser de fins a 10 persones i dues bombolles de convivència. I també es manté el toc de queda, tot i que amb excepcions, les nits de Nadal, Cap d'Any i Reis. Tot plegat a partir de dilluns que ve i fins a l'11 de gener, així tot es pot revisar el dia 28, aquestes mesures. Són dades que s'han donat a conèixer a primera hora del matí, que recull la nostra companya Diana Bermejo. Diana, bon dia. Quin panorama dibuixen de cara a les festes de Nadal aquestes noves restriccions?
Bon dia, Marta. El govern frena la desescalada, però manté com a excepcions algunes de les mesures que ja s'havien anunciat. Es continuen prohibint de manera general les trobades de més de 6 persones, però la nit de Nadal, el 25, el 26, la nit de Cap d'Any i l'1 i el 6 de gener, s'amplien les reunions fins a 10 persones de com a màxim dues bombolles de convivència. La mobilitat queda restringida a l'àmbit comarcal de dilluns a diumenge. Es podrà trencar aquest perímetre, però, per desplaçar-se a segones residències o hotels. El confinament perimetral de Catalunya també es manté, però novament es podrà sortir si és per visitar un familiar o una persona propera. Excepcions totes elles que el vicepresident Pere Aragonès ha demanat interpretar amb rigorositat. L'escoltem.
No podem buscar excuses, que no ens podem autoenganyar, que el virus no hi entén d'excuses ni d'intentar fer compliments simulats de la norma. Es pot enganyar la norma, però no es pot enganyar el virus. Hem de ser el màxim d'autoexigents.
El sector de la restauració, amb les mateixes restriccions d'aforament actuals, només podrà servir esmorzars fins a 3:45 i dinars fins a 3:45. Per tant, els sopars només seran per endur. I la consellera de la presidència, Meritxell Budó, ha insistit en que els bars també cal mascareta.
Només ens podem treure la mascareta en el moment que anem a beure o a menjar. Però mentre parlem, o mentre esperem a que ens retirin el plat, o mentre esperem a que ens serveixin el menjar, cal tenir en compte l'obligatorietat de l'ús de la mascareta.
Per controlar-ho, el pla preveu reforçar les inspeccions amb la col·laboració entre Mossos d'Esquadra i policia local. Escoltem Pere Aragonès.
No tant amb una voluntat sancionadora, sinó també per donar sentit en aquells establiments, que són la majoria, que estan complint escrupolosament amb les indicacions.
Conscient de l'impacte que té allargar les restriccions, Aragonès ha llançat un compromís.
Remourem cel i terra per tal que totes les administracions ens ajudin i posin els recursos que fan falta per salvar empreses, llocs de treball, alhora que protegim la salut.
Als gimnasos serà obligatori l'ús de mascareta en totes les activitats, excepte les aquàtiques, i si no és possible per la intensitat de l'esforç, s'hauran de fer a l'exterior. El govern ha confirmat també que l'Alt Urgell i Andorra seran un únic territori a efectes de mobilitat. Les mesures entren en vigor el proper dilluns i estaran vigents fins l'11 de gener. Igualment, el pla es revisarà el dia 28 de desembre amb possibilitat d'endurir les mesures.
Doncs volem conèixer les primeres reaccions a tot plegat per part de la restauració i l'hostaleria. El Gremi de Restauració de Barcelona les considera una declaració de guerra i l'alcaldessa de Colau reclama un pla de xoc per al sector. Més enllà de la capital catalana, els hostalers també es consideren marginats i gens entesos. Ràdio Ripoll, Xevi Pujol.
Des del sector de l'hostaleria al Ripollès pensen que no compten amb ells i que amb els horaris de les noves mesures restrictives per Nadal no tindran temps real de poder dur a terme la seva feina. Escoltem a Fran Barroso, president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès.
Els assessoraments d'aquests senyors no sé per on passen, no sé qui es dona les directrius de per on han d'anar les coses, però està clar que estan fetes des de la massa absoluta ignorància, que s'estan arruïnant, que les ajudes no arriben, que els treballadors no cobren els ERTOs, la impotència de no poder fer res i la indignació de que els que ens estan manant no estan a l'alçada.
Alguns dels restauradors pensen que no els fan tancar del tot per no haver-los d'ajudar econòmicament.
Més reaccions encara. El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, reconeix que és molt difícil combinar els interessos de salut pública amb els econòmics i assegura que el govern intenta que la restauració pugui sobreviure aquest període.
Ho ha dit en un acte a Fira Barcelona on s'ha fet balanç de l'activitat d'aquest any de pandèmia. Tremosa ha deixat clar que la màxima prioritat del govern és salvar vides, però també empreses. De moment, entre octubre i aquest mes, el Departament d'Empresa ha ofert fins a 240 milions d'euros com a ajuts. Segons el conseller, cal que les empreses es puguin salvar perquè puguin participar de la recuperació un cop es generalitzi la vacuna.
Tot plegat amb uns paràmetres de la pandèmia disparats sense aturador. La velocitat de propagació puja 10 centèsimes en 24 hores fins a l'1,41 i el risc de rebrot ja supera els 300 punts.
I se situa en 302, després d'un augment de 28 punts des d'ahir. Salut ha declarat 2.141 nous casos i certifica 20 noves morts. Als hospitals hi ha 1.547 persones ingressades. Són 15 menys que ahir, però 344 continuen a les UCIs. A les escoles pugen a 925 els grups confinats, que són 172 més que en el darrer recompte. Això afecta 23.000 persones, la majoria alumnat, i representen un 1,2% del total.
I en ple empitjorament de la pandèmia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comparegut per donar detalls del pla de vacunació. Illa confirma que les primeres vacunes arribaran a Espanya el dia de Sant Esteve i que es començaran a administrar l'endemà, el 27 de desembre. Marta Patricio, bon dia.
Bon dia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que la vacunació contra el coronavirus a Espanya començarà el diumenge 27 de desembre. Les primeres dosis de la vacuna de Pfizer arribaran entre el dissabte 26 i la matinada del 27 i es repartiran de forma equitativa entre les comunitats autònomes. El ministre Illa ha explicat que a tot Espanya s'està vivint un canvi de tendència i on les dades estan empitjorant ràpidament i que per això no es vol esperar ni un dia més.
El 17, domingo, va empezar la vacunació en Espanya. No queremos esperar un solo día. No es el fin, es el principio del fin, pero es el principio del fin. Y queremos que este principio empiece lo antes posible.
Ella també ha fet una crida de responsabilitat a la ciutadania amb un missatge clar.
Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía española a tener una actitud de máxima prudencia. No vaya a ser que celebrando las Navidades lo haremos en Reyes.
I també paraules d'agraïment per la responsabilitat d'algunes comunitats autònomes, com ara Catalunya, per endurir les restriccions per a aquestes festes per evitar la propagació del virus.
Doncs mentre això arriba, el col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid-19, que integra unes 1.300 persones a Catalunya, insta el Departament de Salut a tenir-los en compte i a destinar recursos a la seva assistència. També reclamaran al govern espanyol que els reconeguin la malaltia, ja que fins ara cap de les dues administracions no ho ha fet. Avui han explicat la seva problemàtica a la xarxa. Ens ho amplia Elena Puigdueta.
L'objectiu principal a l'hora de constituir-se com a col·lectiu a mitjans de maig ha estat sempre el de curar-se i fer-ho amb dignitat. D'aquí que reclamin els seus drets tant sanitaris com laborals. Lamenten que fins avui l'administració els veu com un problema de salut social i laboral que no dona cap mena de rèdit. Per això se'ls invisibilitza. Són declaracions a la xarxa de Sílvia Soler, representant dels afectats.
El nostre primer objectiu és curar-nos, per tant no pensem en això. Però sí que pensem en la dignificació de la baixa, en la dignificació del respecte i el tracte al malalt i a la malalta. En aquestes coses és en el que pensem i reclamem per part de l'administració i del col·lectiu mèdic, el respecte com qualsevol o qualsevol malalta més.
Segons Soler, ara mateix el més important és la investigació. La recerca, diu, és la via més directa que tenen per recuperar la salut, tot i que sigui lenta. Per això demanen humilitat als metges i que no tractin aquests pacients d'ansiosos si el missatge que els han de transmetre és que necessiten temps per saber quina resposta han de donar a la seva malaltia.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El govern vol que els catalans que estan a l'exterior es puguin imprimir ells mateixos les paperetes electorals per poder votar el 14 de febrer. Això permetria guanyar temps perquè no caldria esperar la proclamació oficial de candidatures. Si la Junta Electoral Central ho accepta, només caldria enviar l'elector el sobre i la targeta censal. Anna Ruiz, bon dia. Com funcionaria el sistema, doncs?
El govern ha proposat a la Junta Electoral Central que els catalans que viuen fora puguin rebre abans la targeta censal, també el sobre, i es puguin imprimir ells mateixos la papereta del partit pel qual optaran a les properes eleccions catalanes. Fins ara, la documentació no s'envia fins que s'han proclamat de manera definitiva les candidatures i això retarda molt el procediment de vot a l'exterior, segons ha denunciat el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler. De la compareixença d'avui del conseller es desprèn un segon anunci i és que el govern opta ara perquè les franges de votació siguin recomanades i no obligatòries, tal com s'havia proposat en un principi.
Que demanar que siguin obligatoris caldria una autorització per part de la Junta Electoral, que en aquests moments doncs, veiem complexa, veiem complicada, però no només això, sinó que els mateixos grups parlamentaris van expressar que consideraven molt millor i oportú plantejar la jornada en franges horàries de forma recomanada, perquè obligar a través de franges horàries, en certa manera, doncs, també és restringir els drets als votants.
El govern té una trobada amb els partits polítics dilluns vinent per abordar com han de celebrar-se les eleccions del 14 de febrer.
Gràcies, Anna Ruiz. Seguim amb més qüestions. L'aeroport de Lleida Alguaire serà el segon centre de proves de propulsió per a coets llançadora d'Europa. Un projecte que costarà 26 milions d'euros i que inclou un parc empresarial i un centre educatiu per a empreses vinculades amb l'espai. M1FM, Laura Porroy.
El projecte s'inscriu en l'estratègia New Space aprovada pel govern el passat mes d'octubre per impulsar un nou sector econòmic en l'àmbit de la denominada nova economia de l'espai i en part es financia amb fons europeus. Segons el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, es tracta d'una aposta per convertir Catalunya en un país connectat per l'espai i en una potent indústria digital europea.
Estem anunciant el que serà el port espacial de Catalunya, però també el segon centre de proves d'Europa de propulsió per a coets llançadora. És un projecte de recerca i innovació. Pot significar també el motor o un dels motors de desenvolupament econòmic per a aquest país en els propers anys.
L'objectiu de cara al 2021 és posar en òrbita nanosatèl·lits per observar la Terra i fer més ampliacions de sistemes. Calculen que l'ampliació tindrà un impacte econòmic de 600 milions d'euros durant els propers 5 anys i crearà 350 llocs de treball directes.
Un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern limita l'obertura de bars i restaurants, els esmorzars i els dinars i tanca la restauració i els gimnasos dels centres comercials.
I també restringeix la mobilitat a l'àmbit comarcal durant tota la setmana. Pel que fa al Nadal, les trobades podran ser de fins a 10 persones i dues bombolles de convivència.
El Gremi de Restauració de Barcelona considera les restriccions una declaració de guerra.
L'alcaldessa Ada Colau ha reclamat un pla de xoc per al sector. Més enllà de la capital catalana, els hostalers d'altres comarques també es consideren marginats i gens entesos.
Els paràmetres de la pandèmia, mentre continuen disparats sense aturador, el risc de rebrot supera els 300 punts.
I se situa en 302, després d'un augment de 28 punts des d'ahir. La velocitat de propagació puja fins a l'1,41. Salut ha declarat més de 2.000 casos nous i ha certificat 20 morts.
A CaixaBank, més de 5 milions d'il·lusions ja tenen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a posar en marxa aquell projecte, sí a comprar aquell regal i pagar-lo a poc, perquè a CaixaBank estar amb tu és dir sí a les teves il·lusions. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
El coronavirus afecta a tots els grups d'edat. La investigació és fonamental per trobar els tractaments per curar la malaltia i les vacunes per prevenir-la. Aquesta pandèmia toca a tothom. Les ràdios i les televisions locals amb la Marató.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem a Mollà, perquè aquest matí s'hi ha inaugurat el nou parc de bombers per substituir l'anterior infraestructura dels anys 70. Aquest nou equipament ha costat més d'un milió i mig d'euros. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha presidit l'acte d'inauguració. Ona Codinenca, Jordi Givert.
El nou parc de bombers de Mollà és un projecte innovador i ecosostenible basat en la fusta com a element constructiu principal que dista molt de l'antic parc construït als anys 70. El mateix conseller ha destacat que aquests projectes adaptats al territori són el camí a seguir.
Una crida que això ens serveixi com a exemple, el fet de treballar amb la fusta, a saber que hem de fer que sigui un producte nostre, perquè justament les comarques centrals de Catalunya, doncs el Bages, de forma especial, ens poden permetre crear aquest producte nostre de proximitat, donat que tenim la matèria necessària per fer-ho.
Per la seva banda, Dionís Guiteres, alcalde de Mollà, ha agraït la feina del dia a dia dels bombers de la comarca. Després d'una visita a les instal·lacions, el conseller Samper també ha visitat l'Ajuntament de la Vila, on ha firmat el llibre d'honor.
I l'Ajuntament de Tarragona ha celebrat ple aquest matí. S'hi ha aprovat tirar endavant el projecte del Fòrum de la Colònia i s'ha exigit a la Generalitat la viabilitat econòmica del nou Plaseqta. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez Got.
Mitjançant aquesta recuperació es pretén convertir aquest espai en una zona verda oberta a la ciutadania i que serveixi de lligam entre el centre de la ciutat i el barri del Port. El conseller de Patrimoni, Herman Pineda, ha explicat que tot plegat s'haurà de fer amb els diners de la Generalitat i l'Ajuntament perquè no s'ha aconseguit la subvenció de l'1,5% cultural de l'Estat espanyol. També s'ha llegit una declaració institucional on s'exigeix a la Generalitat que faci viable econòmicament la implementació del nou pla secta acordat aquest 2020. L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, creu que és un acord molt important.
Perquè sobre aquest tema va iniciar ja una important unanimitat per part de tots els grups municipals i estem treballant, jo crec, tots amb la mateixa unanimitat, que digui, més enllà dels matisos, els acords són claríssims. Els acords bàsicament és que instar el govern a fer allò que l'anterior conseller d'Interior es va comprometre.
Així doncs, demanen una inversió de 7 milions d'euros en 4 anys per a aquest pla.
I en clau cultural, més de 5.600 professionals, empreses i equipaments han demanat ajuts al govern per fer front als efectes de la pandèmia. En total, Cultura ha destinat més de 50 milions d'euros del seu pressupost per donar-los suport. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Només per cancel·lació d'activitats i espectacles s'han presentat 748 peticions. Pels efectes sobre concerts i altres activitats musicals, 560. I per les despeses de funcionament dels equipaments de la Generalitat, més de 400. La xifra més alta de peticions, però, és la dels autònoms, 4.368. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha explicat que el departament ha fet mans i mànigues per pal·liar els efectes de la pandèmia.
El fet de declarar la cultura bé essencial, com heu anat veient en alguna excepció, ha servit per fer cirurgia fina en comptes de fer mesures dràstiques, per entendre'ns. Ens va servir en un inici pel toc de queda, ens ha servit pels aforaments.
Prop del 60% d'aquests ajuts ja s'han abonat i s'espera que la xifra augmenti fins al 75% al mes de gener.
I avui ha obert portes a Besalú el Museu del Circ més gran d'Europa, Circusland. En la primera fase ha entrat en funcionament l'edifici de Calcoro amb tres plantes que permeten fer un recorregut per la història del circ amb l'ampli material que posseeix la Circus Arts Foundation. Olot Televisió, Paula Núñez.
La reproducció en miniatura del Circus Gleick i els vestits de pallasso cara blanca de la sastreria Maison Vicaire de París són només algunes de les més de 500 peces de la col·lecció de Circus Arts Foundation que acull Circusland de Besalú. El museu sobre el món del circ més gran d'Europa ha obert les seves portes aquest divendres, després de diversos mesos de retard a causa de la pandèmia. Genís Matabós, que és el president de Circus Arts Foundation.
A partir d'ara amb Circusland podrem reivindicar el circ com una part de la cultura i que el circ comenci a fer aquest projecte que havia fet abans la dansa o la lírica de dignificació.
En una primera fase, les instal·lacions de Circusland compten amb tres plantes que permeten resseguir la història del circ des dels seus inicis amb cavalls. En un futur, el projecte vol créixer més enllà de l'exposició permanent.
Gràcies, Paula Núñez, des de la televisió. Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I per fer-ho connectem amb el nostre company, Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, parlem de futbol perquè el Cornellà rebrà l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei. Avui s'ha fet el sorteig i els del Baix Llobregat rebran els matalassers al camp municipal de Cornellà. El Sabadell jugarà a Eivissa, al camp de la Penya Deportiva. L'Espanyol visitarà el camp del Burgos, mentre que el Girona rebrà el Lugo. El sorteig de Copa també ha establert que l'Olot, que encara té el partit de la primera ronda pendent amb el Poblense mallorquí, si supera aquesta eliminatòria, haurà de jugar davant d'Osasuna. I el Barça continua exempt. Els partits de la segona ronda estan previstos pels dies 5, 6 i 7 de gener. I el futbolista terrassenc Xavi Hernández ha anunciat a través d'una carta la seva intenció de quedar-se dirigint l'Al Saad com a mínim fins al Mundial que se celebrarà al Qatar l'any 2022. Una decisió que el desvincula de la cursa electoral del Barça. I encara amb el Barça com a protagonista, l'equip femení jugarà el derbi contra l'Espanyol al Camp Nou per primera vegada, el dia 6 de gener. I avui a jugar un partit d'hoquei lliga masculina entre el Liceo i el Caldes. Els catalans són cinquens a la classificació amb tres partits pendents encara. I avui visiten la pista d'un imbatut líder a l'hoquei lliga, el Liceo Gallec. Des d'Ona Codinenca ens ho explica Ignasi Serrats.
El club d'hoquei Caldes Rec amb l'Àger jugarà avui a partir de 8:45 del vespre contra el Liceo. Els gallecs són els líders de l'hoquei Lliga amb 12 victòries en 12 partits i el Caldes intentarà acabar amb aquesta ratxa de bons resultats per enganxar-se a les posicions de dalt de la classificació. L'entrenador del Caldes, Edu Candami, creu que el Liceo intentarà portar un ritme de partit molt alt.
El Liceu, bueno, és un equip que és molt físic, per mi és la millor defensa, ja ho diu, no? Els pocs gols que els estan fent, però ja només per la porteria, sinó perquè defensen molt amunt, molt, físicament molt forts, amb duels d'un contra un són molt bons patinadors, i bueno, jo crec que portaran un partit de moltíssim ritme.
El Caldes està 7 punts per darrere del Lleida, que és el quart classificat, però amb 3 partits menys, i per tant, de guanyar tots els partits, encara els podrien superar la classificació.
Seguim parlant d'hoquei sobre patins, perquè un dels plats forts d'aquesta jornada a l'hoquei Lliga masculina, el partit entre el Mataró i el Taradell, es veurà aquest diumenge a les 4 de la tarda per les televisions locals al programa televisiu En Joc de la Xarxa. A Xala, també diumenge, però a 1:15, torn per l'hoquei Lliga femenina amb el partit entre el Palau de Plegamans i el Voltregà. I parlem de bàsquet, perquè a l'Eurolliga masculina avui el Barça rep el Maccabi Tel Aviv. El partit de la 15a jornada de la màxima competició continental començarà a les 9 de la nit. L'entrenador del Barça, Saruna Jasikevicius, parla del rival d'avui.
El Maccabi es un equipo mucho más serio en defensa y muy, muy duro en defensa. Yo creo que ellos están jugando un baloncesto correcto. Otra vez hablamos de otro equipo que no se merece estar ahí debajo. Yo creo que lleva un 5-9. No de balance y tiene average positivo.
També en bàsquet, a la Lliga Femenina, es veurà a les televisions locals el partit entre l'Advisoria Maresme i el Club Basc i el Barça Club Bàsquet Sant Feliueny. Seran els protagonistes del programa Bàsquet en Joc de la Xarxa, un espai en què també es faran connexions amb el duel de la mateixa categoria entre el Bàsquet Almeda de Cornellà i la Unió Esportiva Mataró. Tot plegat dissabte a les 6 de la tarda i diumenge a les 6 torn pel duel entre el Barça Sant Feliueny i el Segle XXI. Un cap de setmana amb molt protagonisme pel bàsquet. I ha mort Martí Estela, porter del Club Natació Barcelona, en un accident de trànsit. El waterpolista de 28 anys va topar ahir amb la moto que conduïa amb un cotxe al carrer Balmes de la capital catalana. Martí Estela havia jugat anteriorment al Poble Nou i al Mediterrani. I també parlant de waterpolo, perquè el ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat per unanimitat designar amb el nom de Manel Estiarte a les piscines municipals de la capital del Bages. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem ara una pausa i tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
El 19 i 20 de desembre, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya dedicarà dos concerts especials a la Marató. A l'Auditori trobaràs punts per fer el teu donatiu.
Celebra el Nadal amb l'OBC, el director Lionel Branguier i les músiques de Mendelssohn i Brahms.
Compra les teves entrades al preu únic de 25 euros a auditori.cat i segueix el concert online a auditoridigital.cat.
Si tothom calla, hem perdut.
batalla. Si tothom calla, si tothom calla, la nostra veu falla si el teu cos no balla.
La xarxa de comunicació local.
Around and around your journey, I say to thee, respect. It's been lonely trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know, in between you and me, there's an ocean cast away in a sea, and it's frozen.
La campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99. Per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69. I al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.
Anem a la festa major d'aigua freda i beguem fins a perdre el sentit. Brindem pels quintos d'avui i de sempre i ballem fins que arribi el matí. I després esmorzarem al bar Miguel.
Un bon got de vi i en aquest congost als peus dels grans cingles de Bertí i tenim la mà trencada en preparar un bon tornavís.
La vergonya no hi cap. Anem a la festa major.
major d'aigua freda i beguem fins a perdre els sentits. Brindem pels quintos d'avui i de sempre i ballem fins que arribi el matí i després esmorzarem al bar Miguel. Els que quedin dempeus. Alliberem les muses que destilen l'elixir. Fem que sigui memorable, fem que sigui una gran nit. Passarem junts a la història d'aigua freda i Sant